10 i 20 minuts, ai, vaya gall per començar, mare del senyor. 10 i 20 minuts, ara sí, eh? Anava a dir que avui és un dia estrany, però pitjor encara m'ho poses amb aquest començament de tertúlia. Bé, Marta Fàbregas, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Hem vingut de passeig pel món últimament.
Sí.
Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia.
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas.
Hola, bon dia.
I Toni Ramon, avui tenim la missa sencera. Ara saludem a Cristina Roda, que ha anat a buscar, aigua. Això, aquestes coses van així. Escolteu, part d'aquest dia estrany del canvi d'hora i tot plegat que comentàvem, hi ha un tema de la setmana passada, que és el primer que volia, comentar, que és el de la mirada. Degut a un informe de Protecció Civil, l'edifici s'haurà de traslladar 70 metres, cosa que implica un any més de retard en la construcció de l'Escola de la Mirada. No sé, una mica, si vosaltres heu pogut parlar amb alguns pares, o coneixeu algú, o sabeu algun cas, en aquest cas, que vosaltres, això, tot plegat, us sorprèn que a l'últim moment, quan ja sembla que s'està a punt de començar, aparegui un informe que digui que no es pot construir allà perquè està massa a prop d'una estació de tren, d'una via de tren, i s'hagi de moure un edifici de 70 metres? Us sorprèn tot plegat?
Depèn si alguna persona, per exemple, estigui vinculada, com tu deies, algun pare d'alumne, i hagi d'anar i tal, i hagi ponderat un perill, i hagi valorat, i
És un informe preceptiu, és una cosa que s'ha de fer. No hi ha...
Doncs clar, si existeix, diguem-li, una norma preceptiva per veure si les coses compleixen o reuneixen, doncs, aviam, si és desafortunat fer-ho just quan s'ha de començar a fer, no? Dius, vale, ja està bé, i quan aquests nanos, on estan donant classe... Però, bueno, aquestes coses passen.
Sabem de quina data és aquest informe?
Del 31 de juliol de 2019. Així no m'equivoco. Espera, ara t'acabo de dir la data de memòria i m'he tirat la... Però és d'aquest any segur, l'informe. O sigui, és una cosa com que és una norma molt establerta, no? És estrany que hagi passat una cosa així.
També va passar amb el que havia de ser la Biblioteca Central Urbana a Mirassol, quan estava tota la planificació feta, el projecte arquitectònic, etc. Ja se sabia com seria, i fins i tot plans funcionals esbossats, doncs tampoc es va poder fer perquè la van ubicar massa a prop del que podria ser una futura sortida dels túnels de Vallvidrera, de l'autopista dels túnels de Vallvidrera. Per tant, no em sorprèn que passin aquestes coses, que no haurien de passar, de fet.
Exacte. O sigui, final, si es fessin ben fetes, no haurien de passar.
La Mirada és una escola que fa molts anys que estem parlant, on l'Ajuntament havia pres uns compromisos, he de dir que valents, d'avançar la construcció, etc. I ara, doncs, que no s'hagi previst un informe, que és habitual, no?, amb aquest tipus de construcció, doncs, home, és una...
La història és greu, diguéssim. Ho llegirem ara perquè...
Més que res perquè treballem amb material molt sensible, que són nens i nenes.
Llavors. Un informe tècnic, que és el que ha paralitzat la construcció de la Mirada, un document que va arribar a mans de l'Ajuntament aquest agost, diguem que és a molt finals de juliol-agost, conclou que no es pot edificar perquè està a menys de 250 metres de la bisbilla de Renfe. Per l'alcaldessa, ha assegurat que és una situació que es podria haver evitat, ja que la modificació urbanística per ubicar Volpelleres a la Mirada és del 2017 i la normativa existeix des del 2013. Aquesta normativa estava a prop d'unes vies de tren i que ha estat denegada, per tant, aquest 2019. És un altre retard, no? Vull dir, tenim la sensació de que cada 6 mesos parlem d'un retard en la Mirada.
Aviam si és el que volen dissimular és una altra cosa. Falta recursos?
No ho sé, ara ho estàs dient tu, això. Jo no...
No, jo no ho plantejo com un fet, sinó com una qüestió de dir, aviam si... Però vaja, penso que no, que si les coses s'han de complir, doncs és normal ser que si es demanen informes per comprovar-ho, que no hi hagin perills futurs i tal, doncs...
Més senzillament ho trobo molt trist, perquè vull dir que quan tu et fas una casa tu tens de seguir unes normes, hi ha informes tècnics i tot això, i que en una escola, que com deia en Ramon, és una cosa tan sensible que falta i tot això, no es tingui en compte un informe així, és molt trist.
Jo no sé com, exactament en aquest cas no sé exactament com funcionen els mecanismes interns per part de l'Ajuntament per saber si ja tens tots els informes, si un cop tens tots els informes tot està validat i per tant pots tirar endavant les obres, etc. En qualsevol cas, hi havia un projecte damunt de la taula en el que no tenia doncs, tota la informació necessària doncs, per tirar-lo endavant, i resulta que quan hi ha hagut doncs, tots els papers damunt de la taula, doncs, resulta que el projecte inicial s'havia doncs, traslladat una miqueta doncs, perquè bueno, no per aquest tir al costat d'una via de tren, és que per aquesta via de tren passen mercaderies perilloses cada dia i cada nit, en fi, amb aquests trens llarguíssims que passen per aquesta línia d'aquí, no? En qualsevol cas, això, el projecte no estava del tot afinat, en tot cas, no? I per tant, un cop ha estat del tot afinat, espero que es pugui doncs, fer quan abans, perquè al final aquí doncs, queden unes famílies, queden uns nens i unes nenes amb preocupació doncs, en una situació actual doncs, que és la que és, i per tant doncs, es mereixen tota la celeritat i velocitat del món perquè la mirada estigui acabada quan abans millor, evidentment.
No, i aquí també potser depurar una miqueta responsabilitats en el sentit de bueno, la feina doncs, no es deu haver fet bé. O sigui, no estem parlant, com dèiem, no, d'una normativa nova, no estem parlant d'una via de tren que tots els que vivim a Sant Cugat no sapiguem què hi passa. Per tant,
jo he estat usuari durant un temps d'aquesta sí? línia. Sí. Deu ser l'únic. Potser era l'únic.
Però... també hi passen trens de passatgers, eh? Però, de fet, clar, aquí potser caldria saber, no, a nivell intern, tècnicament, què ha pogut fallar, perquè, torno a dir, és material sensible. I no només pels nens i nenes, o sigui, al final les famílies a l'hora de triar una escola, de decidir quina escola volen pels seus fills, de lluitar com han estat lluitant, de quin ha de ser el projecte de la mirada, la implicació que hi ha, doncs que falli, no? una cosa que sembla com tan perceptiva, per tant, tan evident que calia fer-la, doncs home, és... greu, i per tant hauríem de mirar que no es repetís.
Jo, de totes maneres, Toni, quasi bé que deixaria depurar responsabilitats per després i m'enfocaria més a resoldre el problema i començar a actuar abans. Vull dir...
Sí, però com es poden fer dues coses alhora? Jo crec que
sí,
estem d'acord, eh?
Vull dir...
Sí, estem d'acord.
Vinga, per feina, no? Vull dir, hi ha hagut un error, intentem superar-lo entre abans millor i posant-nos mal a obra.
Mm-hmm. Clar, jo pel que tinc entès, van començar amb dues línies de P3 i ara ja estan a tres línies, o sigui, cada any ara està entrant una línia més, o sigui, 75 nens més, i o sigui, la primera promoció que va entrar ara està primer de primària, o sigui, l'any que ve faran segon, i així fins a 6è, o sigui, és un no parar de nens cada any més, i es veu que no poden...
S'han d'anar posant més barracons, sí, no hi cabran al final.
I no només barracons, o sigui, que es veu que el pati, o sigui, l'han de compartir i van per torns, no poden, el pati no pot acollir tots els nens alhora. I això, em pregunto, implica coses com què fan amb Sant Jordi, què fan amb Santa Cecília, la Castanyada, totes aquestes festes que a primària se celebra tant, doncs no poden.
Jo crec que és una qüestió de prioritats, que potser fins ara, malgrat a lo millor ens volien vendre una cosa, l'escola en si no era una prioritat i per tant s'ha anat allargant. Jo ho he viscut en pròpies carns amb el tema de tenir un local per l'associació, que evidentment no té res a veure, però ho hem patit i ho hem patit més d'un any, amb la qual cosa crec que el que s'ha de fer és prioritzar i com dèieu, no? És material sensible i hem de prioritzar. Tot i així, estic d'acord en que s'han de mirar bé les normatives, s'han de mirar bé les lleis, que en general normalment estan per alguna cosa, i a vegades ens ajuden a prevenir després accidents que tots ens posem la mà al cap quan no, hi ha hagut una ventada i cau una teulada, o es desmorona una paret, o hi ha un accident amb un tren i hi ha danys col·laterals... I...
Aquestes coses que passen.
No? Sí.
Bé, més enllà de la mirada, que ja tindrem molt de temps per seguir-ne parlant, segur, perquè no s'inaugurarà fins d'aquí tres cursos, que són uns quants anys ja d'esperar la mirada. Hem tingut altres notícies. Després parlem del ple de la setmana passada, que hi ha algunes coses que cal comentar. Però també una de les coses que és que l'Ajuntament s'ha ja activat el protocol d'actuació i prevenció contra l'assetjament laboral dintre de l'Ajuntament. No creieu, la sensació és que potser hi ha tocava activar-lo, haver-lo activat, Lluís?
Jo trobo que és molt bèstia, primer que es tingui d'activar res d'aquest assumpte, i és prou bèstia això, però home, si tenia, si feia falta, ja fa temps que ja tingut està fet, no? Trobo que aquestes coses s'han de posar en marxa el abans possible.
A mi em sembla ridícul. Em sembla ridícul. O sigui, fa anys sí que havia... Jo vaig viure un cas molt de prop, diguéssim, per no dir personal, i el protocol existia. El que passa que ningú l'aplicava. Estic parlant de quan està a Convergència, eh? Existia, però ni recursos humans, ni riscos laborals, ni gerència, ni ningú en sabia res ni l'aplicava. Llavors, que ara, ara facin bandera de que l'activen, és que no és que em sembli ridícul, és que em sembla penós, bueno.
Sí, la cosa és que potser hauria d'haver estat activat abans, no?
Diguem. Home, des del principi. Crec que és això.
El punto perfecte seria que no fes falta.
Sí, clar, clar, no, com en tantes altres protocols.
No, jo aquí, per exemple, els sindicats no sé què... És a dir, si realment hi ha hagut... o s'ha posat damunt de la taula definitivament aquest pla o el que sigui, i fins ara no s'havia fet res... no hi ha uns sindicats per vetllar per aquestes coses, no hi ha uns responsables que haurien de vetllar per la resta de treballadors i treballadores, i l'Ajuntament no té mecanismes interns per regular-ho. Si no és així, és molt greu, no? Vaja, jo crec que aquí hi ha la Xina Popular i tota la Xina Popular, no, per desgràcia no hi ha aquests...
Aquest tipus de protocols crec que no hi són.
Sí, el tema de drets laborals no el toquen massa.
Però aquí hi ha qualsevol lloc on els drets laborals haurien de ser per davant de molts altres, hòstia, sorprèn.
I només per afegir, i estic totalment d'acord amb el que he dit fins ara, des de l'administració on s'ha de ser exemplificant, val? O sigui... no podem demanar o no podem esperar que segons quines empreses siguin bandera, però l'administració ho ha de ser des del primer minut. O sigui, des del primer minut que existeix aquests protocols, aquest document, aquesta legislació, doncs s'ha d'aplicar. I s'ha d'aplicar perquè segurament, com a tot arreu, malauradament, ens podem trobar casos d'assetjament. Segurament amb menor quantitat que en el món privat, però han de ser exemple, i per tant, sí, anàvem bastant tard.
Jo no sabia, doncs, ni estava en marxa, ni havien activat ara el protocol. De totes maneres, sempre havia cregut, doncs, que dins de l'administració pública, dins de l'Ajuntament, doncs, podia haver-hi una sensibilitat total a aquest respecte. Més amb tots aquests anys que han passat, no? Perquè, mireu, no és el mateix la situació actual que fa 30 o 40 anys, quan jo estava en el món de l'empresa, doncs et trobaves en unes circumstàncies que de ben segur, jo crec que la sensibilitat social d'avui en dia ha fet que moltes, diguem-li, es continguin, tot i que n'hi ha. Però no sé, potser dieu-me crèdula, però m'imagino si una persona a l'Ajuntament, alguna dona, s'ha sentit...
És laboral, també pot ser home. En aquest cas són homes i dones.
I sí. Sí, però bueno, sempre pateix més cap a una banda, eh? I penso que en la magistratura de lo social i tal, sí que les sentències sempre han estat molt acollidores cap a les dones, eh?
Bé, més coses d'aquest ple. També vam saber que està en marxa la divisió en dos del Consell de Barri del Centre-Est. Que n'hem parlat moltes vegades, quan hem parlat de Consells de Barri, n'hem parlat amb els propis presidents dels Consells de Barri en aquest programa... que segurament el Consell de Barri del Centre-Est era massa ampli, era un Consell de Barri que incluïa pràcticament des de Can Barata fins a Sol i Aire, i per tant la idea és dividir-lo en dos. Però per exemple vosaltres com a ciutadans, en algun cas amb ciutadans amb més implicació política que d'altres, però vosaltres com veieu els Consells de Barri? És a dir, en el vostre dia a dia, què us respon alguna problemàtica? Creieu que caldria donar-los una volta més que només dividir el Centre-Est?
Jo crec que la participació ciutadana és una molt bona eina per la ciutadania, no sempre és una eina ni coneguda, ni, bon, ni ben utilitzada, ni directament utilitzada, tot i que de totes maneres, per exemple, aquí els pressupostos participatius doncs, acostumen a ser molt concorreguts, molt més que no pas en altres ciutats. Crec que els consells de barri doncs, són una eina de participació ciutadana doncs, molt, molt important o molt interessant, com a mínim, i crec que com més a prop estiguin de la ciutadania, com més petits siguin i, per tant, més identifiquin les persones que hi participen, doncs millor. Clar, no té sentit. Centre est, aquí aplegaves, vaja, milers i milers i milers de persones. Home, si, si fem doncs això, consells més, més petits, més propers, que puguin arribar doncs, més a la gent i doncs, siguin realment útils, doncs crec que sí, que la gent els utilitzarà, però en qualsevol cas, encara que no s'utilitzessin gens, la participació ciutadana s'ha doncs, de seguir incentivant, diguem, no? Al final és una eina a disposició de la ciutadania que ha d'estar allà doncs, per quan, quan qui sigui consideri doncs, que ho necessita, clar.
De fet, els consells és una mica la... és una de les eines de participació ciutadana, potser la més institucional, i on realment es pot portar el que és el gruix, els grans temes que puguin afectar aquell districte. Ara bé, on funciona, on es pot treballar és en petits espais, amb taules temàtiques, on realment puguis anar per feina, perquè si no al final és una exposició de tot el que es pugui estar fent al districte i realment es pot entrar molt poc en matèria. Per tant, tot el que pugui penjar d'un consell, tot el que pugui penjar del Departament de Participació per anar a tractar temes més concrets i on la gent s'impliqui, jo ho veig molt més positiu que no només els consells de barri. És una de les eines. El fet de la divisió i que s'acabi creant el consell del... no sé si li diran del centre... no, que seria...
Sí, vés a saber com es dirà, no?
No sé, bueno, concentrar... era un absurd, o sigui, amb la divisió de centre-est i centre-oest et trobaves que veïns de la plaça de Barcelona no podien compartir problemes amb veïns de la Rambla del Celler, de la part alta, diguéssim, de la Rambla del Celler tocant a Francesc Moragues, bueno, els separa un carrer. Llavors, clar, evidentment que això et pot passar, no sé, a Mirasol i Valldoreix, diguéssim, també els separa un carrer, però... segurament el centre, o sigui, veïns del Sant Bonaventura amb veïns de Rambla dels Cellers que tindran les mateixes problemàtiques perquè tenen una cruïlla que comparteixen, per exemple, no? O accions que es demanaven de dinamització d'algunes places amb algunes activitats a Plaça Barcelona, per exemple, accions que s'estaven fent a Rambla del Celler. I clar, com era un altre consell de districte, doncs semblava que no es parlessin. Bueno, això no tenia cap sentit. I per tant, aquesta divisió jo crec que benvinguda serà, cohesionarà més el centre, però com sempre esperem doncs, que sigui eficient, efectiva i que se'n desprenguin molts espais de treball, no només el Consell, que al final és una miqueta el, com el ple municipal, no? Quan la feina s'ha vingut fent, s'ha fet en comissions informatives i en mil reunions.
El que a mi podria ser una mica el Consell de Barri de la Floresta?
El que també podria ser el Consell de Barri de la
Floresta. El camí, vol dir, sí. Una cosa més on realment el barri sí que, no bueno, sé com a florestar.
Aquí tenim un florestar,
Un florestar.
Sí, no, jo vaig ser conseller de ciutat i vaig participar en tots els consells de barri i em sembla que és una cosa molt bona perquè es veu la vibració. Evidentment, la floresta tenim bandera pròpia.
Cuidado. No, això és molt important,
per sentiment
de pertinença.
Vull dir que s'esteu un sentit de participar en una comunitat i em sembla que això és molt bo, vull dir que es tindria de donar més marxa amb aquests consells.
No sé, com crec que és
també, Ramon, vull dir que a vegades aquests consells també es parla més del... es van floritures i tampoc es ve, però es treballa i trobo que això es tindria de fomentar molt.
Marta, has anat mai a un consell de barri?
Doncs no.
No, és que volia dir justament... No tanta gent va a un consell de barri.
Sí, jo el que volia dir... Sí que he estat a taules participatives, a les arts visuals, que en tot cas és el meu sector, però el que sí que volia fer un apunt és... em semblen superinteressant aquestes eines i que en tot cas els barris participin i que la gent s'involucri, però potser des de l'Ajuntament i les entitats el que s'ha de treballar és perquè aquestes eines arribin a tothom i tothom en sigui conscient que les tenim, no? Perquè jo crec que a vegades per desconeixement o perquè no t'impliques o perquè hi ha per comoditat, per mandra, digue-li com vulguis, et desconnectes, no? De tot això i penso que en el fons ens perdem molta informació i molt coneixement de l'entorn.
Crec que, a més, crec que hi ha alguna aplicació d'aquestes que intenta posar d'acord a gent d'un mateix barri. Perquè jo això dels consells de barri, que en el meu cas tampoc no,
a quina,
no hi ha anat...
A quina et toca, tu, en aquest cas?
És Niusi.
Va, veus, és un bon... Això és que és al final que és un bon exemple, al final és preguntar-ho. És preguntar-ho.
Sí, m'imagino quin... que està al centre o...
Centre-oest.
Centre-oest, eh? Però vull dir, Niusi, i la realitat és que, clar, hi ha zones que tenen les seves necessitats pròpies. En el meu cas, i el lloc on vic, que són molt petits, quan detecto alguna ineficiència, el que faig és passar-los una carta als veïns que no tenim ningú tipus d'altra relació, que quan ens convé parlar d'un tema, els hi passo una carta, els hi poso el que sigui, i llavors, doncs, a vegades els dic que us ho passarem i passem a reunir la carta signada i tal, i llavors tenim les signatures i tal, però som quatre i el capità. Vull dir, i ningú som ningú, ni aquestes històries. Però sí que recordo un cop que em va arribar, crec, amb el telèfon, un WhatsApp, no sé si de la gent de Can Trabal o així, que intentaven coordinar amb els veïns, que després no va, crec que tampoc no ha anat més endavant, però potser, i donar que hi ha noves tecnologies i que de vegades és difícil que la gent es reuneixi i es posi a parlar de problemes, doncs potser sí que a nivell tecnològic seria fàcil o més fàcil, diguem-li, crear districtes tecnològics on la gent, si no té temps o altres tenim altres històries, no? Doncs pogués allà mostrar les seves inquietuds respecte al seu barri i que algú llavors ja ho canalitzés o així.
S'hauria de modernitzar, no?, d'alguna manera, bueno, de fer-ho més...
D'avui en dia, per, escolta'm, per quedar i per lligar la gent amb el Tinder, no?, per lligar, pues que quedin per arreglar el barri.
Són un perill els grups de WhatsApp de genèrics, eh?, aquests de coses, de gent que comença a enviar coses perquè sí. Això
sí,
passa
és
bastant.
Sí.
Estira, no t'hem sentit sobre el tema.
Sí, no, jo veient que tres persones d'aquí han anat a Consells de Barri, tres no, perquè jo sóc de les que no, doncs
no,
som dones.
Jo no,
doncs mira, quatre...
Consell de Barri no, altres consells sectorials sí.
Vale, doncs 4-2. Potser estaria guai aleshores potenciar-ho des de, entenc, des de l'Ajuntament, no?, com explicar què és, què es fa, que com tothom podem aportar el nostre granet de sorra, no?, i així potser ens podríem animar més i participar més, perquè estic d'acord amb tot el que s'ha dit anteriorment.
De fet, s'hauria de treballar d'alguna manera, no? Perquè com es pot fer perquè la gent participi? És a dir, la Lourdes ha donat una idea, però quin ha de ser el camí? Perquè també
a nivell de comunitats, a les reunions de veïns de comunitats, a lo millor tot això, perquè, clar, posar d'acord a tots els veïns d'un determinat barri on hi ha comunitats, on hi ha... Doncs jo crec que s'ha d'anar del conjunt petit a un conjunt més gran, més ampli.
Jo tinc un amic que crec que el Toni també coneix, que deia que la participació és com anar al gimnàs. És que el primer dia que vas al gimnàs, doncs no arribes a fer el que això, no? Però a base d'anar-hi, base d'anar-hi, no? I potser els consells de participació, jo crec que per les fotos que es veuen quan 4.cat fa una notícia, són força participats. Sí. Clar que si ho poses en comparació amb la resta de la societat, home, participa un percentatge ínfim, molt petit, diguem, no? I, per tant, és com el gimnàs, per tant, el que cal fer és més participació, més explicació, més acostament a la gent, més i més i més, i encara que no funcioni, doncs això consisteix en la participació, en anar-hi i...
Saps el que passa? És que jo penso que les persones, per exemple, estan sensibilitzades o motivades per aquestes idees que poden estar més dins de la vessant política, doncs aquests, diguem-li, d'una manera natural, doncs s'hi apunten, ho senten i diuen, doncs vaig a veure el que és. Però la majoria de la gent que doncs porta unes rutines diàries, diguem-li, potser no tan vinculades, no tan informades, doncs jo crec que aquests es desentenen i tenen altres coses que anar a portar el nen al judo i anar a recollir-lo.
És que la gent participa aquí a la ciutat, eh? Vull dir, els pressupostos participatius és on més participació hi ha.
Quin percentatge jo respecte a la població?
No sé. Ara t'ho busco, però
Déu-n'hi-do. Però jo crec que el que falla aquí és la comunicació, o sigui, la informació, o sigui, involucrar la gent, eh? Jo crec que i aquí hi ha una mica de manca de comunicació.
Però l'exemple que poseu dels pressupostos participatius, tens molts mecanismes per poder participar, o sigui, sí, des d'omplir butlletes, des de registrar-te a la web, sí, de... ara recordo el nom, disculpeu, sí, no? I de fet jo ho vaig fer, i és molt senzill, llavors fas una primera votació, després hi ha com una segona votació, bueno, primer fas propostes, després pots fer una primera
decidim
votació...
Decidim.cat.
Exacte. I Per tant, això et permet fugir d'aquelles convocatòries de les 7 del vespre o dos quarts de 8 o les 8, que, clar, jo fins fa uns anys podia fer-ho tot, ara no, perquè banyo nenes, els dono el sopar, les poso a dormir. Per tant, és impossible que molta gent pugui estar a les 8 del vespre on sigui, amb una assemblea popular a la plaça o amb un consell de districte més oficial. És impossible. Per tant, la tecnologia l'hem d'aplicar també a la participació i hem de buscar, doncs, que a través del que ens permeten les xarxes i l'accés a internet i a webs, fomentar aquesta participació. Jo crec que els consells n'hi ha que funcionen, n'hi ha que no. La Floresta, o en general els districtes que han tingut més tradició de consells de districte, perquè de fet els del centre són relativament nous, tenen molta més tradició de participar, també tenen molta més tradició, malauradament, perquè hi ha hagut algunes deficiències en els seus barris, que això ha mobilitzat els veïns, però clar, el centre, també què ha passat? Al final, la gent d'entitats ha estat molt informada, la gent de partits polítics pot haver estat molt informada, però clar, al final, algú que viu a Can Barata, que es pugui sensibilitzar d'un problema d'algú que està vivint a la zona del Col·legi Europa, de Torreblanca, doncs és molt complicat. És molt complicat. O sigui, jo trobo, bueno, em trauria el barret el dia que un ciutadà, ara ho diré de vés, al revés, de Torreblanca, faci una proposta en el Consell de Barri perquè millorin el transport públic de Can Barata. O sigui, si això passa, ostres, jo seré el primer sorprès i l'aplaudiré, ovació dempeus, eh? Però és impossible, és molt difícil. Per tant, s'han de buscar mecanismes per fer taules de treball molt més petites, i al final és on actives a la gent, que després sí que ja podrà passar en aquesta part més de sanificar l'acord, de sanificar aquesta participació o de la feina feta, que serien els consells més grans, no més macros.
És que, a més, penso, el senyor pugui viure a Torreblanca, potser no es planteja d'anar mai a la Barata, no coneixerà quina és la seva situació, les necessitats, etc etc. Probablement el senyor d'aquí, de la Barata, sí que té alguna vinculació més amb Sant Cugat Centre. Sí, sí. I clar, vull dir, la gent...
Amb l'aparcament, per exemple.
No, però
dit de passada.
Sí, no? Sí, no, és un tema que genera.
Bé, el que deia el Toni de les nostres tecnologies, és evident que l'hem de fer anar molt més i millor, però jo crec que aquí hi ha una vinculació molt important, que és que pressupostos participatius, com que són al final finalistes, no? És a dir, veus el projecte, saps en què estàs participant per una cosa molt concreta, no? Doncs també et donen incentius, no? Per tant, els pressupostos, els consells de barri, moltes vegades són difusos, diguem, no? Jo el que sempre dic és que la participació o és molt concreta o útil, o la gent la percep útil o no hi participa, no? De fet, des del Consell de Cultura ho dèiem, no? A les taules de participació. O sigui, si les entitats no perden el temps, no venen aquí a perdre el temps, i al contrari, és una eina per elles, doncs, per seguir avançant, etc., doncs benvingut sigui. El que no podem fer és fer perdre el temps a gent que ja de per si, doncs, està molt participada i fa, doncs, molta feina. Per tant, doncs, crec que hem de millorar en molts aspectes. I no he trobat la xifra de participació dels pressupostos, però...
Jo crec que sobretot la gent s'anima a participar quan veu una necessitat concreta i té una visió concreta de cap a on es va. Jo crec que el que es deia, no? Que no podem malgastar el temps, tots sempre anem molt apurats de temps, i el que penso és que tot cas s'ha de fer una, que crec que en alguna vegada, alguna altra tertúlia també ho he comentat, no? Que s'ha de fer molta pedagogia de passar de lo individual, el benefici individual, al benefici col·lectiu, i el que passa és que durant el dia a dia tots mirem per nosaltres i mirem molt poc pel col·lectiu, i crec que bueno, que poquet a poquet hem d'anar canviant de pensar només per mi a pensar en benefici de tots.
Acabem la tertúlia, queden 10 minutets, amb l'últim tema, que jo crec que donarà per aquests 10 minutets segur. I és
que no haguem d'ampliar.
Potser, si no, no en podrem. Però l'equip de govern proposa incrementar l'IBI un 2,9% per fer front a la previsió de despesa i d'inversió. Bé, el tinent d'alcalde d'Alcaldia d'Hisenda ha defensat l'augment perquè assegura que afectarà poc a la butxaca dels ciutadans i ajudarà a obtenir els ingressos necessaris per fer front a la despesa, que estructura en tres factors: la massa salarial, la reestructuració del deute i dels préstecs i la manca d'inversions de l'Estat, de moment congelades mentre no hi hagi govern. A vosaltres què us sembla que es pugi l'IBI? El Lluís també riu? Cada vegada, ja, que, cada vegada que poseu el tema, el Lluís passa a riure.
L'IBI és sempre el recurs per pujar-lo, no? Però jo me'n recordo, quan vam començar la recollida selectiva, tal i qual, fa molts anys es va posar un rebut separat, que en el temps eren pessetes, de 10.000 pessetes, no? I la gent es va queixar i no sé què, i llavors ho van incloure a l'IBI, eh? A l'IBI el pujarem i així portarà la part de recollida selectiva, no sé què. Penso que la setmana passada o l'altra vam parlar de que potser això s'ha de pagar Ferrocarrils de Catalunya i tal, doncs també ho pujarem amb l'IBI. Però ara també per cobrir uns altres de llocs també ho pujarem amb l'IBI. Bueno, però si l'IBI és una mena de bèstia i tot ho suporta, doncs anem cap a l'IBI. Vale? Anem cap a l'IBI.
Bé, jo amb impostos sempre dic el mateix. Al final els serveis els hem de pagar entre tots. I el que hem de demanar explicacions, no? En aquells partits que et diuen allò de, no, agafaré un lema molt antic, allò menos impuestos más seguridad, doncs que em diguin, no, amb aquests menys impostos amb què retallaran, o sigui, quins serveis deixaran de prestar. Per tant, els impostos, sempre i quan siguin doncs progressius, benvinguts siguin. Ara bé, anem a veure per què són aquests impostos i que gestioni bé la cosa pública. O sigui, jo mai em sentireu dir, i a més podeu agafar a Maroteca i sentir totes les tertúlies on hem parlat d'impostos. No faré discursos en contra dels impostos perquè hem de ser conscients de que la ciutat o els serveis els hem de pagar entre tots. I per tant, el que sí que hem de demanar com a ciutadans és explicacions, de dir, molt bé, de fer un seguiment d'aquest pressupost, de dir, escolta, aquest augment d'IBI vol dir aquest augment d'ingressos, tenim tots aquests diners disponibles, a què els dedicarem? I a partir d'aquí és on podrem avaluar, no, més directament i amb més coherència, si aquesta pujada d'IBI té sentit o no. En tot cas, com sempre, control de la cosa pública, que es facin bé les coses, que es destinin a bons serveis i, evidentment, doncs, ja ho analitzarem el dia que ens presentin el pressupost.
Mm. Home, jo penso alguns béns, perdona, que vull dir, sempre, evidentment, qui té més capacitat ha de suportar més el cost dels serveis i tal, però n'hi ha algunes coses que qui les haurien de contribuir és el que les consumeix. Vale? Per exemple, el tabac, totes les malalties que venen condicionades pel tabac. Si hi ha tractaments que per poder deixar de fumar i totes aquestes coses, a Anglaterra passa, no? Que si el metge et dona les facilitats i tal, i després tens problemes perquè tu no has deixat allò, doncs, noi, per què la societat... Perquè, clar, si hi haguessin diners infinits, dius, mira, podem cobrir-ho tot, però lamentablement no hi són. O hi ha altres prioritats, per exemple, els avis. A mi em preocupen molt sempre els avis, no? Avis que a més, fins i tot, avis que tenen problemes, diguem-li, cognitius i així, i que moltes vegades es mira els drets dels cuidadors dels avis, però no els dels propis avis, que de vegades, perquè no es poden defensar prou, tenen problemes, vull dir, clar, i de drets i de coses n'hi ha tantes.
Jo em sembla que és el que diu la Ramona, el que estigui haver-hi un bon control.
Ramon és el cognom.
Ramon és el cognom. Però a la primera vegada no ho ha dit.
Ah. I sempre...
Aparta amb el micro una mica. Anava a dir-te Toni, a tu, ara. Però no, Lluís.
Així?
Sí, així, perfecte.
Ah, no,
clar, l'estaves tocant amb el pit directament al micro. Vinga, digues.
Estàs llengordo?
No. He dit pit, no,
Tu ets susceptible, tots.
Sí, anava a dir.
Que deia que això es fa, Lourdes, jo tinc un amic meu que van tindre operat el cor i li van dir que si no deixava de fumar.
Però aquí a Espanya no.
Aquí a Espanya, sí, al clínic.
No, perdona, el meu germà l'han operat diverses vegades del cor i fuma com un carreter.
Puc dir-te el que jo sé o no?
No, però vull dir, no diguis que aquí es fa. Potser li van dir, però no es fa per norma.
Que si no deixava de fumar, no l'operaven. Perquè era un cos molt elevat i que no es podia permetre. I ho vaig trobar molt bé. I aquest tio s'ha primat i ha deixat de fumar.
No,
perfecte.
Normalment el que et diuen és, a l'hora d'intervenir has de deixar de fumar per les complicacions que pots tenir.
Perdona, et puc dir l'experiència que jo tinc?
Tu parles d'un amic, jo t'estic parlant de...
Crec que ens estem desviant del tema. Ens estem desviant del tema. Bernat, què et sembla l'IBI?
No, jo crec que tant de bo els impostos fossin molt més elevats i el que rebéssim també fos molt més de molta més qualitat, amb molta... En fi, és a dir, jo crec que en una societat en la que treballéssim doncs, per pagar moltes coses a l'Estat, però l'Estat ens correspongués i ens retornés tot allò que fos necessari, fins i tot si cal doncs, en forma de vivenda, amb tots els drets doncs, que hem de tenir com a tenim com a ciutadans, doncs fantàstic, i per tant una mica la línia del Toni, no és una qüestió només de pagar, és una qüestió de veure el que reps, i si reps molt, doncs fantàstic. I crec que en una ciutat com la de Sant Cugat, en la que no ens podem queixar de l'entorn en el que vivim, però sí que ens podem queixar de moltes altres coses doncs, que no permeten doncs, viure en aquesta ciutat amb molta de la gent que voldria, doncs crec que tenim molta feina per davant i això algú ho ha de pagar, i evidentment doncs, els pressupostos doncs, surten d'on han de sortir.
Però hi ha exemples que funcionen molt bé, els Països del Nord funcionen molt bé, vull dir que no tenim d'inventar res, ara el que fa falta és un control de les despeses.
Sí.
Vull dir que està claríssim, jo també soc partidari d'això, pagar molt, que tothom pagui el que li toca, perquè el que passa que aquest país hi ha moltes empreses que no paguen el que toca, moltes històries així, que tothom pagui el que toca i no tenim de descobrir la sopa d'all. Ja està inventat això, hi ha països que funcionen molt bé.
I respecte al que deia Lourdes, jo en essència puc estar d'acord, perquè de fet, per exemple, amb el tema del fum, no, claríssimament, o sigui, jo sóc de la lliga anti-tabac, i posa, en fi, molt que la gent fumi, i a més, que haguem de pagar, doncs, que la gent... Però, on poses el límit, diguem, no? O sigui, on poses el límit de, no, tu has comès una negligència i no t'opero, no? És a dir, tu anaves a 160 per l'autopista, no, és que com que anaves a 160, doncs no puc operar, perquè t'has saltat.
Es tracta de la responsabilitat que han de tenir també la societat, i això, diguem-ne, ho trasllado en un altre, i és per posar-ho a la taula, però per exemple, quan diuen el rescat d'una persona s'ha quedat penjada en una excursió, no sé què, anava preparada o ha sigut una negligent a l'hora, diguem-li, de prendre mesures de garantir la seva seguretat,
clar,
no?
A l'hora, la veritat, saps què passa amb això? Saps que es va dir que fa no gaire es va dir que es començaria a cobrar, diguem.
Sí, per això ho dic.
S'han cobrat poquíssimes.
Sí, però molt pocs que s'han cobrat.
Poquíssimes, sí, però ha d'estar claríssim, ha de ser, sí, absolutament allò transparent, clar.
Has d'haver posat el Puigmal amb sandàlies, no?
Sandàlies o, sí, o
que alguna
previsió
de temps.
Però la gent en general, o sigui, no estic parlant de pujar el Puigmal, però la gent en general no fa cas ni a les indicacions que rep de la meteorologia ni dels cossos de protecció civil, no fa cas de res en general. O sigui, portem, no sé, ara fa anys que no neva aquí a Sant Cugat, però una setmana dient que nevarà, neva, tothom es queda penjat a l'autopista. Home, però sí, però una setmana explicant-ho.
Deixa'm que et digui per això una cosa, Sí que hi ha uns tributs especials pel tabac, el tabac, l'alcohol i els hidrocarburs, Vull dir que tampoc no vull tirar tant en contra dels que fumen.
Jo no sóc fumador, però una cosa que hem de destacar del tabac, el problema del tabac no és només el perjudici que et pot generar la teva salut, és que el tabac és una addicció, el tabac enganxa, i això és el que hem d'explicar a la gent que encara no és fumadora. No els problemes de salut que provocarà, que també els hem de dir, sinó és que el dia que ho vulguis deixar, potser no podràs. No, aquest és el... Per tant, s'ha de tractar com una addicció, i no estic del tot d'acord amb el que comentaves abans.
No t'hem sentit sobre el tema. Lourdes, espera, que si no ens...
No. Us està escoltant. A mi el que em preocupa una mica, o sigui, estic d'acord amb tot el que esteu dient, però el que em preocupa és que molta gent encara hem de marxar de Sant Cugat per... O sigui, que no ens podem permetre viure aquí. Ostres, doncs, m'agradaria també, no?, que es digués, doncs, pugem l'IBI i tal, però també altres mesures per intentar no perdre els joves que hem de marxar, per... Vull dir, que tot vagi en paral·lel, no?, que anunciïn una cosa, però que també anunciïn les altres que són conseqüència de la primera, no? I em preocupa una mica això.
De fet, una mica la conclusió de tots plegats és que, d'acord, paguem impostos, però que hi hagi alguna cosa a canvi, no?
Sí,
és la conclusió general, que crec que avui hem estat d'acord tots en alguna cosa.
Ja, emmarquem aquesta d'Artur.
Sí, crec que avui la... Avui ho podem passar. Marta, tampoc t'hem sentit gaire tu amb aquest tema,
No, jo estic d'acord amb la Cristina, que està bé que pugin l'IVA si al final... a l'IBI.
També ho faran.
Si al final retorna per la societat, però és veritat que necessitem més mesures i que potser el que s'ha de fer és fer una lupa i mirar en detall on van els diners i amb què es gasten, no?
Doncs ho mirarem en detall, però la setmana que ve, perquè se'ns acaba la tertúlia. Bé, que vagi bé el pont, a tots plegats, també, si el teniu. Si el teniu, el pont de
divendres.
Sí, cap de setmana llarg, diguéssim.
Per mi és una alegria. Igualment, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a tots.
Merci.
Anem al butlletí, tornem després amb el tema del dia i el donem la nota amb el Lluís Cabal. Fins ara.
El gall del monestir.